La tertúlia esportiva amb Carme Reverte.
Sencera, només amb permís del Fabri i del seu quart d'hora. Carme Reverte, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Joan Garcia, bon dia.
Bon dia.
Avui m'autoconvido a la tertúlia, si em deixeu.
Com vulguis. Vols la cadira buida?
Vull la cadira buida. Pot ser aquesta mateixa que ocupo ara aquí? Mm-hmm. Mai m'havia sentat tan lluny del lloc de presentador.
et trobes estrany, no?
Sí, em trobo com a casa, però també.
Bé, avui és una tertúlia una mica, diguem, de baixes. Tenim el Marc Lorenzo, eh? Si abans ho dic, la setmana passada dic faci fred, calor, nevi, plogui, eh? Mai no fallen, mai no fallen, pata, pum, eh? Va i falla avui. A veure, que cadascú té les seves obligacions i quan tenim coses que són ineludibles hi hem de ser-hi. El Marc avui no ens acompanya, sí que hi ha el Joan Garcia, però
Perico de torn.
Però també tenim la penya blaugrana, que ens ha causat baixa, i per tant hem buscat reforços amb tu mateix.
Gràcies.
I mira que avui... Mira, tenim un perico i un culer. Eh? I jo, depèn de com vagi la tertúlia, puc fer de neutral. Puc fer de neutral. Us volia explicar una cosa i ara em direu que faré de bruixa.
A veure,
no sé si explicar-vos-ho, però... És el que m'ha passat pel cap, allò que dius, he tingut un somni, no, una visió. He tingut una visió, bastant dolenta, Jo no sé si als barcelonistes els hi farà gaire gràcia el que diré. Potser quan surti d'aquí m'estomacan i tot,
Va, dispara ja.
Disparo. El Barça no guanya la Lliga, no us estic... no us estic dient res que no sabeu, però... Però no la guanya. Tant de bo m'equivoqui amb tot el que us dic. El Barça no guanya la Lliga. I després una altra més forta. I després una altra més forta. Final de la Champions. El Barça es classifica, però no la guanya.
Aquesta nit la Carme no ha tingut bona nit.
Mira, no ho sé.
I la Copa?
No l'he vist. La Copa no l'he vist.
La Copa es juga al Bernabéu.
La Copa... Mira, si fos una cosa, una situació bastant més normal, és a dir, si la normalitat imperés en aquest país, segurament es podria jugar al Bernabéu, amb tota normalitat i amb tota tranquil·litat. Però com aquest país és un país així una mica rarot...
Com diu el tuit, difícil, país de
pandereta. Sí, i de... Bé, és igual.
És que això no passa a cap lliga europea, seriosa.
No, però espereu una cosa, és que jo aquest matí pensava, dic, en el futbol... encara estem a l'era de Cromanyón. En el bàsquet tenim l'exemple aquest cap de setmana. S'ha jugat la final de la Copa del Rei, al Palau Sant Jordi, els finalistes Barça i Madrid. Val que no, el Barça no s'ho mirava des de fora, sinó que tenia una implicació molt directa, però això que el Madrid vingui a casa teva, et guanyi la final, s'emporti el títol i ho hagin de celebrar a casa teva, home, clar que fa mal, clar que fa mal. Però,
forma part de l'esport.
Però això és esport i s'ha de saber reconèixer els èxits de qui s'ho ha guanyat, de qui ha jugat més bé que l'altre, i encara que estiguin a casa teva. Ho han reconegut directius del Barça, ho ha reconegut els propis jugadors, esportistes. Vull dir que això és esport.
Sí, però aquí hi ha una persona també que es diu Villar, que ja ha estat reelegit altre cop com a president de la federació.
No es presenta ningú.
Que podria prendre una decisió, no?, ja, d'una vegada per totes, i és decidir la seu a principis de temporada, no esperar a saber els finalistes i tota aquesta
història. Clar, però si ja van improvisar amb el tema de la jornada que havien d'avançar quan el Barça havia de jugar el Mundialet, tu creus que a principi de temporada no poden fer un calendari una miqueta més concret dient... La seu de la Copa del Rei serà aquesta, arribi qui arribi, com es fa a Itàlia, com es fa a Alemanya, com es fa a Anglaterra, a tot país seriós, o millor dit, a on hi ha un organisme que es diu Federació Espanyola de Futbol o Federació Anglesa i que fan les coses bé. Aquí el millor exemple és el Villar, posa reelegido presidente por 161 votos a favor, clar. Si no ha tingut cap rival, i a més l'últim rival que va tenir a les urnes va ser Mateu Alemany, que més tonto no es pot ser, perquè no es pot presentar cap persona
sense faltar ningú,
sí, no es pot presentar cap persona a la Federació Espanyola, segons els estatuts, si ets president d'un altre club. Ell era president del Mallorca, vull dir. És que, clar, si la teva ombra ha de ser una persona que fa aquesta errada tan greu, doncs ja podem plegar, no?
I l'última vegada que va tenir competència seriosa, crec que va acabar la cosa malament, no? Bé, no sé si amb judici gairebé i tot, en contra de Villar, semblava ser que hi havia hagut irregularitats,
sí, quan
finalment se n'en van sortir.
El Gerardo González i companyia, aquells aspectes de les dietes que van anar a jugar a Diamarca.
Exacte, això.
I es van portar tota la família. Vull dir, clar, la Federació Espanyola de Futbol, si és l'organisme que ha de guiar la millor lliga del món, ja podem plegar. Començant per un president de la Federació Espanyola que no sap dir correctament el nom de l'esport que presideix. Futbol. Vull dir, no sé, és complicat, eh?
A veure, a mi el que em sobta més de tot és que aquests càrrecs sembla que hagin de ser ja
vitalicis.
És que no pot ser que una persona ho faci com ho faci. Ja no entrarem en valoracions de si ha fet una bona gestió o no, però tot això hauria d'estar limitat, perquè això necessita agafar aires
no,
nous.
El que passa és que la culpa no és del Villar, sinó de la norma, de la llei aquesta que,
bueno, però per això,
que existeix. El que passa és que, clar, en aquest país on, per exemple, Garzón, el jutge, queda inhabilitat i d'altres continuen a sus anxes, doncs clar.
Amb tribunals populars,
sí.
No?
Doncs llavors, clar, què podem esperar?
Sí, sí. Bé, i ahir Guardiola va dir prou, no, Carme? Imagino que per aquí anaven una mica els trets. Guardiola en roda de premsa, bé, va deixar
molt metafòricament
el titular,
no?
Ell sempre molt elegant, dient que aniríem a jugar a la final on ens hi vulguin.
Clar.
Però no hi ha seu, perdoneu, no hi ha seu, no?
S'especula molt en València, jo crec que...
Més talla, és l'única opció, sí. És l'única opció que queda, més talla, per capacitat.
Un camp amic.
Sí, un camp molt amic.
O sigui, si a València hi han d'anar amb el Barça o el Bilbao, amb l'Atlètic, perdoneu, em sembla que ho tenen clar, no? No és anar amb, és anar contra.
Bé, però que és el que... anem amb els bascos. En aquest cas sí que hi anem plegats.
Però és una llàstima que no es pugui jugar. Jo escoltava l'altre dia les declaracions del directiu del Barça, que feia referència precisament a que Madrid s'hauria de sentir orgullosa que els dos clubs que competiran en aquesta final de la Copa del Rei vulguin tenir com a escenari un dels millors camps de la Lliga Espanyola i fins i tot d'Europa, i que amb uns arguments no excessivament clars podríem dir estiguin justificant que no, que
clar, però
aquell no pot ser l'estadi
ja
al final.
És un país de malpensats que tothom busca el seu rerefons, i llavors això se soluciona tan fàcil com a principi de temporada dient on és la seu i s'acaba tot conflicte. Ni els clubs han de decidir res, ni la federació ha de decidir res, ni el club que vol acollir aquella competició ha d'oferir-se, com s'ha ofert, deien, Cornellà al Prat, el Camp d'Atlético de Madrid i companyia.
Clar, vull però dir... llavors aquí hi ha uns requisits també, que són la capacitat, per exemple, Cornellà al Prat, crec que 40.000 són els espectadors,
sí,
que hi
caben. Sí, crec que 40.000, gairebé 40.000.
Crec que ahir la nit es deia que són 45.000 el mínim que es demana per acollir una final com aquest
cas de Copa. I la Cartuja, que parlàvem també dilluns?
Sí.
La Cartuja quan
té més de 40.000, jo crec que arriba als 50.000, perquè València,
sí,
té 60.000.
Que vols anar a jugar allà baix, podem anar aquí a Mestalla, jo crec,
clar,
que...
Però que la culpa ni és dels clubs, ni del Madrid, ni del Barça, ni de ningú. La culpa és de la Federació Espanyola, que hauria de fer els deures quan toca. I tenir un calendari que no és tan difícil. Després et posen amistosos de la selecció espanyola que van a jugar a l'Argentina...
Això sí que t'estona molt.
A l'estiu i tot això, clar. Això ni és una federació seriosa ni és res.
Des d'aquí seguim recolzant la candidatura de Joan García d'Andúba.
Ah, pensava que anaves a dir la presidència del senyor Villar.
No, s'ha de viatjar massa.
La reelecció sí que ha estat un villarato, eh?
Sí, sí, però en tota regla.
Del tot. Anem a la jornada de Lliga.
Vinga, que va estar bé.
El Barça sembla que s'ha reeixit, no? Ha ressorgit de les seves cendres, pràcticament.
Increïble, eh?
Home, un partit com el d'ahir, després de la ratxa que portava, és com si haguéssim estat vivint un malson, realment, amb un Barça impotent, perquè realment no és que no hi anés, sinó és que no li sortien les coses, no hi entraven pilotes. I fixeu-vos ahir que en el partit hi van haver moltíssimes oportunitats, gols pràcticament cantats. Jo recordo ara mateix un del Messi, crec que era la segona part, rematant de cap una pilota que dius, ostres, és
a boca
que
de canó, i és impossible.
I la del Cesc, davant del porter, que l'envia a la quarta graderia.
Sí,
més.
Li va enviar el Juanito. Tu estaves allà?
Sí, jo estava allà.
A la quarta graderia?
No. Ja estava una mica més al córrer, em sí. sembla, no? Gol sud?
Sí, sí, gol sud, sí.
Que amb la quantitat d'oportunitats que en temps enrere haguessin entrat, aquelles pilotes entraven. Aquelles entraven i comptaven, eren gols, eh?
Però pels que diuen que la sort no influeix en un joc. I és un joc i la sort influeix molt.
Jo és que em quedo amb el que va dir Guardiola en roda de premsa, que és el mateix que pensava jo quan veia el partit. Amb 2-1, doncs és clar que tu prefereixes que faci ja el tercer el Barça i si més no, aquells 3 punts, ja comences a assegurar-los. Quedava encara bastanta segona part, és veritat, però és que amb el 2-1 ja disfrutaves tant. Tu ho diràs millor, Joan, estar
però,
al camp.
Però jo hi ha una diferència, és que disfrutaves però paties també. Quan abans disfrutaves però no paties.
Mira, però aquí, com que ja tenim la Lliga 10 punts, com deies abans...
La donem per perduda.
No la donem per perduda, però tu veus que els jugadors disfruten, el públic disfruta amb el joc de l'equip, no entraven.
Ahir ningú se'n recordava que el Barça estava a 10 punts durant el partit, perquè va ser un espectacle...
Exacte,
molt, molt important.
Després, evidentment...
Emery ja va dir, diu, quina diferència hi ha entre els tres partits que he jugat abans i aquest, molt fàcil, que no he tingut la pilota. I després Guardiola també va destacar el joc del Barça, però també va parlar del rival, un València que va arribar de jugar l'Europa League dijous, que va fer un partit molt, molt, molt físic al camp de l'Stoke City, que va guanyar per 0-1. Van arribar divendres gairebé de matinada.
Clar, és que el Barça juga Champions dimarts, clar. Ells juguen dijous a UEFA.
Temps just per recuperar-se, però bé, que no és excusa. Però que també això serveix per veure que el València és el tercer classificat, el Barça és el segon classificat, la diferència entre un i altre equip és abismal. O sigui, en el partit d'ahir, en una eliminatòria, també s'ha deixat ben clar que el Barça és superior, no? Però el València, dic, a mi, ahir no va tenir pilota... és que no és que tingués pilota, és que no, era impossible que la pogués tenir perquè el Barça... jo mai havia vist en directe, per televisió sí, però en directe un ritme de pilota tan alt, jugar a un, dos tocs i moviments mecanitzats. Vull dir, quan els jugadors del Barça, jo crec que són dels pocs que podien jugar amb un mocador als ulls i ja saben els moviments, el control, la posició del cos que han de tenir quan reben i tot automatitzat, i tirar la pilota com si juguessin a aquest esport que és de...
El golbol.
El golbol. Uh-huh. Vull dir, tot està tan mecanitzat, tot tan...
Sí, per persones invidents que juguen amb... Són...
Es guien pel soroll del cascabell, sí, que porta la pilota.
Exacte.
I tu, Joan, ara et puc preguntar com veus el Barça d'aquí a final de Lliga, guanyant tots els partits i amb aquest bon joc, perquè clar, jo ara, per exemple, notes positives d'ahir, treus que Pedro, un jugador que està per les característiques baixa, sí, que té, necessita forma, sembla que ahir va tornar a aparèixer el Pedro
millor,
que coneixem
millor,
tots,
sí.
Evidentment no pot fer 90 minuts el ritme que ens tenia acostumats, que per mi és que era un ritme increïble, frenètic.
Però ja se li van tornar a veure algunes cosetes, eh?
Se li tornen a veure, exacte.
Sí,
se li tornen a veure, per mi també molt important, a Cesc Fàbregas, que semblava que se li havien acabat les piles de cop i volta. Semblava tornar-se-hi a trobar fresc, si bé de cara a porteria, doncs, en va tenir aquesta del punt de penal que potser podríem dir que és imperdonable, i l'altra que se li en va la creueta. I la resta de jugadors... Sergio Busquets torna a fer un molt bon partit.
Fantàstic, eh?
Sí, sí.
A Vidal, potser un pèl més intermitent, però vaja, és un nivell que a lateral esquerre busquen un igual a la Lliga Espanyola i arreu del planeta. Alexis Sánchez, que semblava que ahir tenia la flor al cul, li sortia tot el que intentava.
I molt treballador, eh?
Sí, perquè perdia la pilota
un estil Pedro,
i continua treballant i intentant recuperar la pilota. Sí, sí. Jo crec que el Barça fins a final de temporada podrà mantenir aquest nivell, aquesta intensitat. És més, quan anaven 3 o 4-1, Guardiola... Jo em fixava molt en Guardiola, i des del primer minut, i Emery també, estaven tots dos de peu, i Guardiola escridassava els seus jugadors, però molt, sobretot el Piqué, en una jugada que superen a Puyol, i Piqué està molt lluny per fer la cobertura, molt lluny de Puyol, i llavors una escridassada brutal. O sigui, és el gran mèrit de Guardiola és que sap mantenir la intensitat competitiva dels seus jugadors.
Ara,
no només una temporada ni dues, aquesta és la tercera, no? De Guardiola, la
sí,
quarta, la tercera. I s'ha portat molt bé el vestidor, vull dir, és un gran director de vestidor.
I aquesta intensitat, i el que deies abans, de tornar a jugar a un, dos tocs sense deixar temps al València situar-se, recordo unes imatges de la primera meitat, servei de banda per Montoya, Guardiola es crida Sant Montoya que serveixi ràpid perquè té a Piqué sol a la zona ampla del terreny de joc i per poder jugar ràpid abans que el València se situï. Vull dir que ahir realment és que el partit va ser digne, com deia el Joan, doncs en un camp de futbol poques vegades veiem un partit amb una possessió tan abusiva i amb uns jugadors del València que entenc que van sortir, bé, Soldado ho va dir, sí. Ell sobretot com a davanter, far de perseguir la pilota i de mirar-la anar d'un cantó a l'altre.
Ara, lamentarem la pèrdua de punts en aquestes jornades en què s'han escapat i el Barça s'ha deixat a punts en camps on, en realitat,
doncs,
havia de sumar-los, i també ho feia i ho recordava en Pep Guardiola a la roda de premsa, que llàstima que estem a la distància que estem, perquè és que, si no... Tu no pots fer por a un equip que et porta 10 punts de diferència encara que guanyis un partit com el d'ahir al València pel resultat que el guanyes. Tens un coixí tan ampli que et pots permetre el luxe de, ja ho va dir a Mourinho l'altre dia, ens podem permetre el luxe de perdre algun partit. A més, anímicament, l'equip està molt fort, al Madrid. I jo torno a insistir que no li veig punts de flaquesa per on cedir punts al que resta de temporada. Que algun es deixarà pel camí? Segurament. Ara,
10 són molts.
No crec que se li escapi aquesta lliga.
I un altre punt, si permeteu, del partit d'ahir, és en quant al Barça, perquè ells creien que la plantilla era curta, o mira, un fet que de fet reafirma que el filial i la cantera doncs puja com puja, els canvis. Amb tot l'equip en plena forma, ahir tu canvies a Pedro, doncs entrada Tello, canvies al mig del camp, no sé qui va canviar ara, que va entrar Thiago, finalment va entrar Xavi, canvies a Cesc, entra Thiago... I no notes la diferència. I és més, entra Thiago, si no m'equivoco, amb 2 o 3-1. Potser el tercer sí que ja estava fet i se'n fan 2 més. I Thiago, dona-li 10 minuts un dia, d'acord, però quan n'hi dones 90 respon molt bé. Tens el Tello ara a la banda, tens el Cuenca... Vull dir que amb tots els jugadors en plena forma, que sembla que ara... Jo veig en aquest partit un punt d'inflexió en quant a la forma, i d'aquí a final de temporada, recordem, Guardiola ho ha dit sempre, que treballa molt també pensant en la forma i en els moments claus de la temporada on s'hi ha d'arribar bé. Jo, per mi, ara el Barça ha travessat aquest impàs que li ha fet perdre punts, li ha fet perdre segurament la Lliga, però bé...
Tu ja l'heu recuperat?
Encarem un final de temporada amb vius a la Copa, vius a la Champions i vius a la Lliga també, no ens n'oblidem. A 10 punts, matemàticament, està perduda.
La Lliga de Campions, mirant una miqueta aquesta jornada passada que van jugar alguns, jo veig, si no...
No li veu rival, oi?
Clar, si no es
el creuen... Madrid.
Clar, si no es creuen abans de la final, el Barça és l'únic rival que té, no? Perquè la resta, que em perdonin, però el Milan té 2 a dalt, 2 davanters, però el seu joc és molt intermitent i el Barça sap que el pot guanyar, no sé. El Milan potser, la resta no. Tenim el City i l'United a l'Europa League, vull dir, és que...
Hi ha 2 Champions aquest any. Sí, l'Europa League és com un altre Champions, sí. Amb els equips que hi han anat a parar.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí. Per cert, l'Espanyol, que és l'equip de...
D'aquí del Joanet.
D'aquí del Joan. L'Espanyol està en zona Champions.
Sí, sí.
En zona Champions, que es diu aviat. Té 33 punts. Està quart a la classificació per davant de l'Atlètic i de l'Atlético.
Una classificació que, si mirem bé, aquest matí teníem l'Antonio Rodríguez, el president del Centro Popular Andaluz, que ja ho sabem, és del Betis, confessat, i m'ho deia. Ells juguen avui, el Betis juga avui partit. Mira la classificació, Carme, la diferència de punts que hi ha entre els que estan fregant el descens i els que estan fregant Europa League és que és una diferència de 6 punts, de 2
molt
partits.
Molt curta, molt curta.
O Sassuna fa unes setmanes era 5è i ara és 8è o 9è, si no m'equivoco.
Sí, però mira, per exemple, l'Espanyol en té 33, val?
Exacte, el coixí de l'Espanyol és el coixí que ha agafat.
Sí. I, per exemple, el 12è, que és el Mallorca, en té 28. Vull dir que el Mallorca està a 5 del descens i a 5 de la Lliga de Campions.
Mira, és que la primera posició de descens, que és el Racing, en té 23. Són 10 punts. 10 punts, només són 3 victòries i un empat.
Amb l'Espanyol, que és quart.
Que és quart, exacte.
Sí, està tot molt igualat.
Que és el nostre punt de referència. I...
Mira, s'ho poden marcar una fita, com el Barça amb el Madrid, 10 punts.
El Barça porta... Ai, el Madrid porta 61 punts ja, eh? Vull dir, xifres extraordinàries, eh?
Vaja, que la Lliga, el Llevant, que continua, eh? O sigui, ha perdut alguna posició, però continua encara estant en el grup de...
Ahir la derrota amb el Rayo li va fer molt de mal.
En el grup de dalt.
El Llevant, l'equip revelació a inici de temporada, com ho va ser el Sabadell a segona, jo ja us deia que no em pintava bé això del Sabadell, sort, crec, d'aquests punts que va aconseguir a principi de temporada el Sabadell, eh? Perquè... Déu no vulgui que tinguem a final de temporada Nàstic, Girona i Sabadell.
Sí, jo crec que el Sabadell amb aquest coixí ha anat bé, i a més també el més trist és que ni Girona ni Nàstic són capaços de guanyar. El Villarreal bé, tampoc amb Lucas Porcar, el Sant Cugatenc tampoc va guanyar ahir, va perdre 0-3, amb el que la segona, doncs jo crec que hi hauran fins a 5 equips implicats i un d'ells se salvarà, però a segona A Girona i Nàstic tenen molts números, eh?
Com va la classificació? La tenim per aquí, Carme, la de segona A?
La de segona, sí, el que passa és que estava mirant ara el rànquing de golejadors, clar.
Ah, 27-26.
En va fer 4.
Sí.
En va fer 4 i es posa
a un
de només de sí. Cristiano Ronaldo.
Crec que és el que molts culers anem a mirar ahir quan fa 4 gols més. Sí.
En té 28, però clar, és que hi ha una diferència molt important.
De penal.
De penal, el Cristiano Ronaldo n'ha fet 10. El Messi n'ha fet 2 només.
Però n'ha fallat algun, aquest any?
I sí.
Aquí també
sí,
on...
dos.
Sí.
Sevilla i...
Però no sé si els dos eren a Lliga, ara no recordo.
Sí, Sevilla segur. Sevilla segur, que va empatar el Barça 0-0, i l'altre dia va fallar...
Més recentment va ser, sí, l'altre sí. Va ser més recentment.
València?
És que hi ha tants partits.
Exacte.
Entre València, Copa, València. Entre Champions, entre Lliga...
Sí, València, clar, València, però era
futbol,
Copa del Rei. Era Copa del Rei.
Veus, era una altra competició.
El partit, l'1-1 de l'anada.
A veure, sí, estem a la classificació de segona.
Molt bé, Medrano, el tècnic de so.
gràcies a l'Aleix.
A la classificació de segona tenim el patiment del Girona i del Nàstic, que estan ocupant les dues últimes posicions, tots dos amb 17 punts. 17 punts, són 4 els equips implicats en el descens, però és que tenen per sobre l'OSC amb 22, el Cartagena amb 23. No sé quin és el comentari que volies fer al respecte, Sergi.
No, tenia el cuquet de veure com va situar l'Elx.
L'Elx.
Ahir va perdre, va 7-8, va perdre amb el Celta, 0-2.
És un equip que es queda sempre a les portes.
Sí, però bé, està
pues
per fer la promoció. Sí, cinquè.
Va cinquè.
Quants anys deu fer que l'Elx no està a la primera divisió?
Molts anys, sí, sí, el Rico Pérez.
Però no. Que era un equip que ja havia estat.
Era un equip tradicional ja de segona, de primera divisió.
Tenim públic a la peixera
Albert fent, Prat, no?
Sí, fent els seus comentaris. Dic, vine aquí, Valent, vine.
Vinga, convida'l. Sembla que sí, que agafa la invitació, la recull, no.
És que anava a dir una cosa molt, molt important. De segona, precisament, i d'un dels equips que t'estimes.
Compte que no haguem dit alguna barbaritat.
Un dels equips que t'estimes.
Que per això entri Albert Prat, eh? Alguna Albert? Dada malament o...
No,
que
sigui. Tranquil.
No, és, que sí.
És un auguri.
A veure si ja sóc dins o no. Sí, vale.
Sí.
Bueno, havia sentit que es parlava de dos equips que estan en gran moment
patint.
De forma, sí.
Sí.
Girona i el Nàstic. Bé, l'altre dia vaig sentir una broma molt bona, que és que el partit Nàstic-Girona del maig és possible que sigui el primer partit de la història en el qual perden tots dos. Perquè, vist com van, anem arreglats. I ara el que li deia a la Carme és que podria ser que el Girona fos el primer equip de la història en baixar a tercera directament. Perquè aquest any ho tenen bastant, bastant complicat, eh? S'han fet malament les coses a Girona i ho pagaran.
Home, l'any que ve pot ser un Girona Llagostera, eh?
Sí, sí, sí.
Però Llagostera pràcticament té la salvació a tocar, va guanyar ahir 1-0 i ho té a tocar. Precisament, avui els entrevisten el Toni Clapés, a RAC1, a l'entrenador... i la presidenta, són un matrimoni i els dos estan al capdavant del Llagostera, ja fa molts anys. Van agafar l'equip a primera territorial i han anat sumant ascens rere ascens, però també hem de dir
posant
que
molts diners,
molts
també.
Diners. Ell és empresari,
és aquí, del tèxtil. Aquí també està la... Clar, quan l'Albert comentava, diu que el Girona podria ser l'equip que baixés directament a tercera, clar, això suposaria que... Una és el descens, diguem, esportiu. L'altra pot ser
jo
el descens econòmic.
Jo estava dient
les conseqüències.
No, però les conseqüències són devastadores, eh? Això el Lleida ho ha viscut, ho han viscut molts, molts equips. El Nàstic mateix va estar a punt de fet, bueno, potser baixarà per mèrits esportius, però el Nàstic li va anar d'un pèl de la baixada, quan va baixar de primera. Són equips que...
Home, només has de veure els equips que hi ha històrics jugant a primera catalana, que són equips que fa uns anys estaven a tercera, divisió jugant tranquil·lament.
O fins i tot a segona, segona A. Palamós, Figueres...
El salt de segona... Ja de primera a segona A és important, però de segona A a segona B és devastador.
Sí, és deficitari.
Passes d'una lliga professional a una lliga amateur, en la qual has de guardar uns quants contractes professionals. És el marc de contractació de segona B és duríssim per tots els equips. T'obliga...
Pel públic.
No, si, no hi va ningú.
6 contractes professionals has de tenir.
I és obligatori per tots els equips que pugen. I això és molt complicat de mantenir. Llavors, clar, si vages amb un equip o una plantilla tota professional, després has d'alguna manera hi ha contractes de 2 anys que s'han de complir.
I drets televisius.
Això sobretot, també.
Joan, al maig, Albert, has dit Nàstic Girona?
Sí, pot ser el partit
de l'any. És a dir, final de Lliga,
sí,
no?
Pot ser el millor el partit de l'any vident del grup 3 de segona divisió.
És a dir, que si anem com anem hores d'ara, el drama està assegurat, però sí, sí. Només per veure qui és que queda el Pou, ben bé el Pou de segona.
Veig millor el Nàstic que el Girona.
Tenim, tenim 2 encuatencs allà, el Girona, el Benja i el Migue,
sí,
que no estan passant
pels seus... recolzem com podem, no?
Pels seus millors moments, però és el que toca.
Nois, del que se n'ha parlat i es continua parlant molt, també avui, és d'aquesta falta de decisió d'en Pep Guardiola sobre la seva continuïtat. Si sí, si no, encara continua amb la Margarida, no?
No, si renova per 5 anys se'ls criticarà que se li dona carta blanca per fer el que vulgui durant 5 anys. Jo trobo que se l'ha de deixar fer quan vulgui renovar, que renovi. Si no vol renovar, doncs mira, haurem de buscar-ne un altre.
Continuarà o no continuarà?
Jo confio que sí, anava a dir crec, confio que sí, però com deia l'Albert, deixem-lo fer, deixem-lo treballar, i mentre el club doncs, decideixi que no li posa data límit, doncs millor per ell.
Jo ahir escoltava la colerada als meus voltants, ja ho diré bé, i hi havia molta gent que estava enfadada perquè deien que si el Guardiola marxa...
Es quedaran amb el cul a l'aire.
Rossella ens portarà a Escolari.
I dues, que clar, que el Guardiola ha estat aquí sempre que ho ha guanyat tot, però també es podria quedar un any en què no pot guanyar res, donant la cara, assumint responsabilitats i tirant l'equip cap endavant.
Jo crec que això ho faria en el
però
cas que
també
fos
és veritat, també és veritat que Guardiola sempre ha avisat que la seva estada al Barça seria molt curta, anés bé o anés malament. Ara, també és veritat que, lògicament, ningú vol que marxi Josep Guardiola del club. És lògic. Crec que ningú, cap culer, vol que marxi.
Però arribarà el dia.
Clar, arribarà
un dia. I hem d'estar preparats.
I arribarà un dia, que una temporada que el Barça no guanyarà res. Potser serà aquesta, mai se sap. Potser arribarà una temporada que el Barça no guanyarà res. I arribarà una temporada que s'estarà 5 anys sense guanyar res.
I arribarà una temporada on Guardiola, Xavi i Puyol... hauran de retirar-se.
De plegar?
Sí.
Guardiola és un home de paraula i, de fet, jo crec que aquí fins i tot la mateixa presidència ha fet, en certa manera, mal quan surts i vas fent declaracions per la colerada mateix, el que deia el Joan. Ara,
sí, la comunicació d'aquesta directiva és de...
De dir que ens agradaria i reiterar-ho que fos l'Àlex Ferguson del Barça. Ell ja va avisar en la presentació, bé, la presentació potser no, però un cop dins, que la seva estada seria curta.
Però no s'està contradient una mica el Barça quan s'està parlant molt i s'està lluant aquest model, aquesta filosofia, aquesta manera de fer, model Barça, i després donant tant de crèdit, personalitzant tant en Pep Guardiola, que és l'entrenador només, ha fet el que ha fet, que no és poc.
Clar, però és un entrenador que va viure l'època... fins ara més gloriosa del Barça, era molt jovenet, tot això...
Però llavors l'aposta del Barça quina és? Per Pep Guardiola o pel model?
Jo volia dir només que...
Home, trobar potser... un entrenador que no et perdi el model. Que si ve un entrenador i no sap portar bé el model, doncs fora.
Però que també hi hagi la suficient paciència per donar-li suport, perquè ara...
No serà fàcil pel que
no,
vingui.
Qui agafi el relleu de Guardiola ho tindrà molt complicat. La pressió serà brutal. Començaran les comparacions...
No t'ho han
sempre...
ofert. No t'ho han ofert.
Encara no. Estic parlant amb Jordi Muñoz, que potser...
Creieu que si d'aquí posem que marxa al final de temporada aquest any Pep Guardiola, la temporada que ve les coses van malament, no es guanya res...
Però escolta,
que
som a dia 20 de febrer...
Si estic posant un exemple, i d'aquí dues temporades un senyor del planter comença el partit com el va començar Martín Montoya ahir. Ahir Martín Montoya va començar el partit, les tres primeres pilotes que va tocar les va passar al rival. Ahir, l'afició del Barça seria capaç de mantenir...
Ja sabem el que passaria.
De mantenir la calma. I després Montoya va anar creixent, perquè o sigui, ningú li va posar pressió i al final del partit es va veure un Montoya molt segur, que pujava a la banda amb seguretat. Això serà capaç el Barça de que quan treguin un senyor del planter continuar aplaudint-lo quan s'equivoqui, quan al Barça no li vagin bé les coses? Aquí és on es veurà el model del Barça, si és aquest, o bé continua sent el de l'època de Gaspart.
És que és evident, abans ho comentàvem, que no ho podem seguir tot, no podem estar tot informats, però qui mínimament coneix el bé, coneix els jugadors que pugen, sap que Martín Montoya és un molt bon lateral i que per molt que et faci tres errades en les tres primeres pilotes que toca, dona-li els 90 minuts de partit, que va demostrar, per mi va fer un molt bon partit
i que no
pel seu debut com a titular.
I que ha demostrat que vol triomfar el Barça, perquè tenia una oferta sobre la taula marejant de la Roma a l'estiu.
Haurem de veure, potser que va marxar, no ho sabem.
Ha renovat.
Bé, però haurem de veure la continuïtat, quin tècnic hi ha l'any que ve.
És que estan renovant tots, menys...
Clar, jo crec que Guardiola, el problema existent és, si Guardiola hagués comunicat a la directiva del Barça que marxa, segurament alguna filtració sortiria a l'exterior i ràpidament els mitjans de comunicació ho farien saber. Però també, no sé, és que és complicat,
Jo insisteixo un moment en aquest tema que estava dient, que us en recordeu de quan va debutar un canari, un extrem, amb el número 33, que es deia Pedrito, que va perdre tres pilotes en els primers 5 minuts.
Que no calia canviar-li el
nom. Que era l'últim, tres últims minuts que va debutar. Allà la gent, aquella època, quan ja les coses ja no anaven com havien d'anar, la gent ja començava, tothom a riure-se'n de Pedrito, aquest que no serveix per res.
Amb el nom que tens, pobre.
D'aquí 4 dies estarà jugant al Badia del Vallès United. Doncs no.
Amb el Busquets.
No va ser així. Llavors se li va donar la tranquil·litat que se li havia de donar més tard i els fruits els ha donat ara. Estic segur que d'aquí 4 dies el Camp Nou estarà xiulant a tots els jugadors del planter si les coses no van bé. I després el model i la Masia, ja veurem on es queden.
El que no sé si podran xiular és el Gerard d'Olofeu, No sé si arribarà.
Però aquí ja ho hem parlat altres vegades. Aquí ja ho hem parlat. Ja no és només una qüestió de qualitats. És una qüestió també d'actituds.
I de caure-li bé a Guardiola, que si no li caus bé a Guardiola te'n vas ràpid, també.
Sí. Surt com un coet, Si no, que li preguntin a Ibra, Eto i companyia.
Alexander Lepp i...
Que no hi ha feeling.
Sí.
No hi ha química.
Ja sabem per on ve el feeling. Ja sabem, s'han de fer les coses com s'han de fer.
Vaja.
Dins i fora del camp.
Escolteu, que se'ns acaba... Bueno, estem exhaurint el temps, haurem de marxar, però...
Pots allargar, si vols, un parell de minuts més et concedim,
Sí? Sí. És que us volia comentar... No, és que us volia comentar una notícia que m'ha sorprès avui. Bueno, m'ha sorprès i no m'ha sorprès. Protagonista, Rafa Nadal. L'altre protagonista, Hisenda.
Sí,
sabeu
sí.
Per on van els trets, no?
La nova Arantxa Sánchez Vicario,
Vamos!
Sí,
som-hi.
I els pares, mare meva, l'han deixat bé, Quin afrontament familiar.
No, em refereixo que, clar, els esportistes del nivell que tenen aquests guanys tan extraordinaris, que també han de pagar el que declaren, deuen pensar, ostres, amb el que em costa suar tot això i després ho he de passar a Hisenda. Bona part, però escolta, com nosaltres, però que ho han de fer com nosaltres, però és que ells tenen doncs aquesta habilitat, aquesta habilitat de trobar paradisos fiscals.
Clar, però jo em pregunto si ells no tenen...
Per estalviar-se tot això, no?
I no tenen els suficients diners per contractar una assessoria i que et porti tots aquests temes?
Ja ho fan, al principi.
Sí, però precisament per això se'n van.
Sí, a sobre l'assessoria...
hauríem de donar el nom de l'assessoria, també.
Perquè ja anem nosaltres, no?
Clar, llavors que ens donin la meitat de nosaltres.
Clar, doncs ara, clar, se n'adonen que no ha estat contribuint com a bon ciutadà com calia...
La casilla de l'X per l'Església,
no? Té un deute a Hisenda que haurà de posar al dia. Quina pena...
No, això passa a les millors famílies.
A les millors famílies.
Mentre ho pagui, escolta'm, al final això dels esportistes tenen els recursos per fer el que els doni la gana, per estalviar-se els diners que puguin. Mentre no facin il·legalitats, tampoc els podem culpar, tots ho faríem.
Què passa, que més guanyes, més estafes?
No, però tots ho faríem. O sigui, el fet de, vull dir, això d'anar-nos a viure a Monte Carlo, si ara mateix estiguéssim en la situació de Rafa Nadal, dubto molt que gaire més del 95% de la població no se n'anés a viure... què faríem tots? No hi aniríem tots si poguéssim? Això, signes tres papers, te'n vas allà i t'estalviaràs de pagar no sé quants impostos, no ho faries.
I a més vas al casino.
No, però és que això és així. Vaja, jo crec que té la seva lògica, si ho pots evitar. Però...
Aquest matí a la tertúlia, el Josep comentava també una altra informació respecte d'en Rafa Nadal, i és que havia cobrat 1 milió temporada
sí,
passada.
Sí, Televisió Espanyola.
Per fer declaracions en exclusiva a la televisió pública.
Tampoc és culpa seva, és culpa de qui ho paga.
Clar. Però No, si aquí no se li retreu res al jugador.
És que això és el problema
però que és una vergonya que haguem de pagar per tenir declaracions en exclusiva.
I això de Vidal i tot l'embolic de la renovació de Vidal, que li pujaven de cop els impostos i ell no volia renovar perquè si no li cobrien els impostos...
Si no t'interessa la feina, no, i busca un altre lloc.
Sí, sí. Això... Després no venguis aquí...
Clar, compromís amb el club.
Sí, sentiments, colors, i etcètera, no?
Això és així.
Pel que fa Hisenda, ja ho diu la dita, no? Hacienda somos todos, no?
Acaben sent treballadors.
Clar.
Com tothom. Però el que passa és que tenen uns certs privilegis...
Clar. Important.
És que la Guardiola
es pugen els impostos, doncs els que puguin marxaran del país i no els pagaran, i ja està. Però és que això és així. O s'hi posa tothom d'acord, o... Jo crec que no, tampoc se'ls pot culpar per intentar estalviar-se diners. No sé.
Otros moros, otros cristians?
Sí, moralment és lleig, però és això. Crec que tothom ho faria.
No, sí, és veritat. Perquè ens hem d'enganyar. El que passa és que el que més ràbia fa és que no ho podem fer nosaltres.
Ara. Qui volia arribar jo?
Oi que és això?
Vinga, ara sí, Carme, ara ja
hem de marxar.
Ja estem en temps reglamentari, accedit.
Bé, doncs esperem que les baixes no facin estralls. La setmana que ve esperem tenir el planter al complet i l'alineació de luxe per una nova tertúlia de dilluns al Sant Cugat a Fons. Això és tot, gràcies per haver-nos acompanyat. Ja sabeu, la setmana que ve, dilluns que ve, més. Bon dia.